Fa uns quants dies vam contar a Miquel Àngelo d'Espina, que es va explicar unes quantes coses sobre l'Agenda 2030, el Pacte Verd Europeu i com afectava a l'agricultura. Continuem parlant amb ell d'aquestes coses d'agricultura que ell controla a muntó.
Búnquer barraqueta, frescoreta, macho alfa, estafa beta, la otra dreta, que teta con de queta. Eta, bizka la txeperu dieta.
Pitxe, què tal? Benvingut una altra volta.
Hola, què tal, Pere? Encantat una altra vegada d'estar així, a parlar d'aquestes coses, que la veritat que li fa il·lusió.
Molt bé. Pues bueno, una de les cosetes que vam tocar un parell de puntets i vas anomenar el que s'anomenava agricultura intensiva. Què és això, l'agricultura intensiva? És la nostra agricultura, la que tenim nosaltres, o és l'agricultura dels grans terratenents? Què seria això?
L'agricultura intensiva és quan passes d'un sistema normalment xicotet a un més gran i apliques i ho fas d'una forma molt intensiva. Per exemple, l'agricultura de l'Horta de València o la del Baix Segura no és exactament una agricultura intensiva perquè està molt diversificada, hi ha moltes parcel·les més o menys xicotetes, diferents coses. Pues, l'Horta de València, que és d'on més persones ens podem veure, pues, hi ha camps de xufres, camp de cebes, camp de creïlles i està... són parcel·les xicotetes, però quan tu decidixes produir de forma gran i a lo bèstia per a exportar sobretot, tipus una gran parcel·la de 20 hectàrees, 30 hectàrees i les poses d'encisam, de bròcoli o de qualsevol altra verdura o uns pimentons o pebreres, com vulguem dir-ne a altres llocs del país, pues, arribes a una agricultura intensiva, una agricultura que és més tecnificada, té més... és a llarga escala i el que fa és uniformitzar molt el paisatge. Al País Valencià podria ser una intensiva l'arròs, perquè és un espai molt concentrat i al mateix temps, però com els productors són xicotets i les terratinents són xicotets, no és tan intensiva perquè cadascú fa una manera. Però el que passa? Que com està tot concentrat, els problemes que normalment l'agricultura intensiva i se'ls pateixen en part, en algunes plagues i algunes coses.
També podríem parlar dels cítrics, no?
Els cítrics és una cosa similar, però el País Valencià és un sistema que hi ha hagut moltes vegades. Fa tres o quatre segles estava la morera, que era l'havien convertit en un cultiu intensiu i clar, pues, això fa que, per exemple, pujant a València, una vegada baixes el port de Càrcer, pues, veus una extensió grandíssima fins a València, que és tota la ribera, des de quasi Xàtiva, que ja es passa a Xàtiva, fins a València, que són tots camps, que és més o menys el mateix. Però no és intensiva a nivell que ho és, per exemple, la citricultura andalusa, que són grans propietats de hectàrees i hectàrees supergrans, on se concentra tot ahí, se programa tot, està tot sobreexplotat, se li dona... És com un poc en agricultura que passa amb les granges de porcs o de bovins que hi ha per ahí, que el que fan és, en lloc de tenir-les enmig del camp, doncs els tenen en una granja i es fan créixer ràpid i perquè volen producció, producció, producció. És una cosa que està augmentant moltíssim i el que fa això és transformar terra que no era cultivable en terra cultivable i perds recursos que estaven associats a l'agricultura. Com, per exemple, pues, marges, bosc o altres coses on hi havia fonts de diversitat, que és una de les coses que estem perdent.
una de les coses que havies comentat també en l'anterior episodi era el tema dels fitosanitaris i control de plagues, de que hi ha una alternativa a lo que és l'ús de productes químics per a controlar plagues. Desenvolupa una miqueta això que segueix del que tu estàs treballant, Basa.
Sí, primer que res, jo voldria fer una diferència entre l'agricultura orgànica i la ecològica, que que l'orgànica és una que és bàsicament no s'utilitzen productes químics, perquè hi ha productes ecològics que se diuen ecològics però en realitat són químics.
Claro.
I de fet no se saben exactament els efectes com els productes químics. I això pues, fa que moltes explotacions ecològiques no funcionen bé perquè se carreguen tot. I el tema de l'agricultura és que és un sistema on normalment hi ha un equilibri. Tens un equilibri entre plagues i el que se menja les plagues.
Uh-huh.
I, clar, si tu utilitzes productes químics, te carregues aquest equilibri. Les plagues normalment són insectes que se reprodueixen molt ràpid, tenen mutacions, se fan resistents als productes químics i has de trobar altres productes químics que combatisquen les plagues i no acabes mai.
Uh-huh.
Un cas que puc explicar perquè el vas viure va ser el del pimentón hivernacle en la regió de Múrcia, en el camp de Cartagena, on s'estaven utilitzant fins a 27 diferents productes fitosanitaris. Se feien com 30 aplicacions a l'any de productes fitosanitaris i no aconseguien controlar un insecte que tenien ahí, que era el trips. I clar, varen pensar, se va començar a investigar alternatives, se va aturar quasi per complet el control químic i se varen començar a promocionar productes d'origen ecològic, però que en realitat és control biològic. Control biològic és quan utilitzes un insecte que se menja a un altre insecte i en aquest cas pues, se varen trobar diferents insectes que són com xinxes, com els del llit, però que estan en el camp, que se menjaven estos trips. I llavors, quan varen reduir les emissions de les aplicacions de fitosanitaris, se n'adonaren que el control d'estos insectes millorava, la producció augmentava, la qualitat del pimentó millorava, l'època de producció s'estendia, i feien càlculs econòmics i era molt més rendible i de l'altre sistema. I és una cosa que on estic treballant ho hem provat en el pimentó, ho hem provat en la pera Ercolini de Junilla i ho estem provant en altres cultius i funciona. No estàs passant d'un producte químic a un ecològic, estàs passant d'un control químic a un control biològic. I en el control biològic ja entren productes que són d'origen animal, o sigui, és un insecte que se menja un altre insecte. I aquest insecte el pots trobar en la natura o pots comprar-lo a empreses que el produeixen per a soltar-lo i que se menja el que està ahí.
Uh-huh.
I clar, això en la citricultura valenciana també s'està fent els últims anys. Jo recordo una plaga que era el minador, que al principi era un desastre, però de sobte varen trobar a nivell local un insecte que se menjava al minador i els danys que feia aquest insecte varen quasi desaparèixer. I clar, això no passa en tots els cultius i en tots els llocs. Hi ha una por de fer el canvi al control químic perquè és una indústria molt potent. És una indústria que està relacionada amb el petroli.
Sí.
Perquè són derivats que venen del petroli la majoria i hi ha una indústria que se dedica a produir noves matèries actives que són útils contra les plagues que ja s'han fet resistents i després d'això hi ha empreses que se dediquen a registrar aquests productes a nivell europeu i mundial perquè els agricultors puguin tirar-los, però quan ja l'estan tirant segurament l'insecte contra el que estan lluitant ja s'ha fet resistent i han de trobar un altre i llavors és un cercle viciós que continua i no acaba mai. Llavors tot el que ve de l'altra banda, que és una agricultura orgànica o biològica, on tu tens recursos que te vienen de fora, de fora no, de la naturaleza, que son insectes que se mengen a altres insectes, no interessa perquè esos insectes estan controlant d'una forma normal i natural els teus cultius, que és com s'ha fet sempre en xicotetes explotacions, perquè quan tu tens una explotació supergran, el que fa és que, clar, li estàs donant molt de menjar a l'insecte que se vol menjar això, i llavors no. Estàs creant un monstre. I quan tens una agricultura diversificada on hi ha diferents coses, això no sol passar. Però tu pots adaptar i si l'agricultura intensiva que s'està fent, que per exemple el cas del País Valencià podria ser molt bo, és aportant infraestructures ecològiques que ajuden a ajudar-les. Una d'elles és la cobertura vegetal, el que se diu malea, que sí. Està enmig del camp. Això, pues, si el tens durant la primavera, al principi de primavera, pues, ahí s'acumulen una sèrie d'insectes que després se pujan a la planta i s'estan menjant els insectes que està a la planta. Si tu tens un marge i aquest marge li poses, jo què sé, plantes aromàtiques o aquestes coses, pues, d'ahí pues, també t'arriben insectes cap a l'altre costat. I així anava un poc tot. És treballar en una agricultura que s'autoprotegeix. És una agricultura que al final protegeix a la mateixa agricultura, perquè la intensiva estàs acabant amb recursos. Un dels casos que està passant així a Múrcia és que molts agricultors se n'han anat a la part interior i estan ocupant terres que estaven abans ocupades per ametllers o oliveres i ahí estan fent pues, cultius intensius de verdures, bròcoli, en sisams que després envien a Europa. I clar, això està consumint molt d'aigua, està contaminant els aqüífers que estan baix de nitrògens que s'utilitzen per abonar aquests cultius. I això en Múrcia passa a l'interior de Múrcia, a la zona de Moratalla, però al sud del País Valencià ara està passant en Elx. El camp d'Elx s'està omplint d'agricultors que venen del camp de Cartagena que la pressió del mar menor s'està expulsant i estan venint ahí per ocupar terres que abans eren xicotetes per a les unifiquen i produeixen estos cultius i estan emmerdant tot el que queda ahí. I clar, estos estan intentant utilitzar el control biològic però no d'una forma efectiva. I per què? Perquè continuen amb el tema del producte químic, que al final no té futur, com m'agrada dir a mi, perquè és un control que és autodependent de la pròpia indústria, que no para de crear coses i l'única cosa que es fa és robar diners als agricultors. Perquè si l'agricultor s'acostuma a un sistema on els recursos de protecció del seu cultiu li arriben de l'entorn, pues el fa independent de tot això. Però, clar, no hi ha interès de que això passi, perquè els diners que mou esta indústria són grandíssims.
Bueno, per acabar, sempre especialment des de la dreta, des de l'altra dreta, sempre s'ha presentat els ecologistes com a enemics del camp o de la productivitat sí. Del camp. És això cert? Què podríem dir d'això?
Primer, que me fa molta gràcia perquè tot és culpa dels ecologistes, però que jo sàpiga que els ecologistes mai han manat.
Sí, és cert.
Fins i tot mai han tingut ni conselleries, que dius, hòstia, és que li han donat la conselleria d'agricultura o la de medi ambient a un ecologista. És que jo no ho he vist encara. No hi ha ningú. El que passa és que és cert que hi ha uns ecologistes que són molt flipats i per això m'agrada a mi dividir el món rural del món urbà, que hi ha ecologistes que estan tancats en un despatxet d'una ciutat i des d'ahí fa ecologisme. I aquest ecologista no ha vist moltes vegades les realitats dels camps i moltes vegades no se n'ha adonat que hi ha pràctiques ecològiques que estan utilitzant els agricultors des de fa molts anys i no són capaços d'entendre aquestes pràctiques. La rotació de cultius és una pràctica que s'està utilitzant des de fa milers d'anys i és una pràctica ecològica. El deixar marea enmig del camp una part de l'any és una pràctica que s'ha utilitzat sempre.
Claro.
I jo què sé, tindre explotacions on tens un poc de tot és una cosa que sempre s'ha fet, perquè al final tu, en alguns llocs, tu fas agricultura de subsistència, feies agricultura de subsistència. Això ha canviat, però jo què sé, moltes vegades cal ser un poc intel·ligent i dir, hòstia, és que ha caigut un arbre damunt un camí per on passa un tractor que va a llaurar un camp, i tu no pots dir com a ecologista, no, l'arbre no se pot moure. Això és una exageració, òbviament.
Claro.
Però, clar, moltes vegades s'utilitzen aquestes coses, per què? Perquè hi ha una desviació, d'ecologisme. Eh? L'ecologisme real no coincideix amb l'ecologista d'oficina. I l'ecologisme real, sense saber-ho, ho estan fent molts agricultors, i l'ecologisme d'oficina no coneix l'ecologisme real que està passant. Llavors, s'ha d'estudiar un poc què està passant i adaptar les pràctiques que tenen els agricultors, que tenen... jo parlo de l'agricultura, perquè hi ha moltes altres coses que tenen també dependència de l'ecologia, però tant l'agricultura... l'agricultura és una pràctica que s'ha de conèixer a fons i s'ha d'entendre l'agricultor les coses que fa i corregir aquestes que se poden corregir amb facilitat sense cap problema. I, per exemple, l'aplicació de productes fitosanitaris se pot reduir molt bé,
claro,
amb poc d'esforç. I lo de cuidar cobertures i biodiversitat també se pot fer sense massa esforç. Però, clar, has de donar una formació, has de gastar-te diners en això, és el que deia en l'altre episodi, que al final, si tu obres línies de financiació per a aquesta gent puga fer la transició que vols fer, la pots fer, però si no ho fas, i per a fer-la no és dir tu has de fer això, no, jo t'he d'ensenyar a fer i tu ho faràs, però jo t'ensenyo. La diferència no és obligar a fer, és ensenyar a fer i que veja que està fent té un benefici cap a ell. Uh-huh. I això sé que no s'està fent en les administracions, s'està regulant-se des del reconeixement i moltes coses no s'estan adaptant a la vida real de l'agricultura. És el que pense jo.
Pues molt bé, Mitxe, crec que ha quedat més o menys explicat. Has dit la teva i ens has donat molt bones idees a tothom. Ara falta que pues, algú ens escolte i prenga mesures. Moltes gràcies, Mitxe.
Espero no tindre massa haters en això. Bueno, gràcies. Una abraçada.
Acabes d'escoltar Búnquer Barraqueta, un spin-off de la Comunitat Valenciana. Este programa ha sigut possible gràcies a l'aportació dels nostres patrocinadors i patrocinadores a l'Aixeta. Si ens vols ajudar, ho pots fer buscant-nos a l'Aixeta com a Podcast pel Valencià.